Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i t'estic parlant ja des de Lleida. Són les 12:20 minuts. Avui ja és dimarts, 4 de març del 2025. I ahir ho vam parlar la setmana passada. Ahir no en vam parlar, perquè tampoc ens toca tan de prop. Demà en parlarem a fons, però és que ahir va començar el Mobile World Congress. I per poder fer demà l'InfoCope Lleida en directe des del Mobile World Congress, amb entrevistes i amb totes les informacions, doncs he hagut d'enviar el David Casero i el Jaume Sitjà cap al recinte firal de Barcelona, al Mobile, perquè agafin informació, contactes, perquè aprenguin aquestes coses. Des demà ho farem en directe, Però abans de tot, a veure si aquest Mobile World Congress doncs és multitudinari o no? Quines són aquestes primeres impressions? Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia. I David... Des del Mobile World Congress a Barcelona.
I David Casero, què tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ricard? Echándote de menos aquí, jugando toda la mañana que llevamos jugando.
No, y yo sobretot també, però ho trobo a faltar, vull dir. Jaume, David, escolta, un any més al Mobile, vosaltres ja sou veterans, ja heu vist com ha anat canviant i creixent aquest Mobile World Congress. Del que heu vist fins ara, que us ha donat poc temps, però del que heu vist fins ara, hi ha tanta presència d'intel·ligència artificial?
Doncs tu ho has dit jo no, però és IA.
Vale.
Es como decía aquel pequeño ratón, es todo supervitaminado y supermineralizado. Estamos viendo todos los equipos y toda la tecnología en cuanto a hardware, que el año pasado lo tenían encerrado en esos cubículos de metacrilato, y ahora ya los estamos viendo funcionando y además eso, supermineralizado. Todo con IA, desde hacer una foto hasta hablar por teléfono, tener cualquier cosa que hagas con cualquier dispositivo, todo mejorado con inteligencia artificial.
Exacte, la intel·ligència artificial ens ajuda a fer anar a aquests dispositius. Aquest Mobile és el Mobile pràcticament que es preveu superar el Mobile màxim, que va haver de 101.000 visitants abans de la pandèmia, doncs segurament que ho superarem, per allà anirà, superarem aquests 100.000 i alguna cosa més, perquè està a full. És el segon dia de Mobile i està a la màxima expressió. Estem avui repassant tot el Mobile de dalt a baix per demà contar-vos-ho fil per randa.
Molt bé. Doncs demà un especial InfoCope Lleida amb connexió, en directe, des del Mobile World Congress i amb entrevistes de diferents stands. Parlarem de seguretat, d'intel·ligència artificial i no sé si heu vist algun mòbil o ja no n'hi ha de mòbils.
Sí, sí que hay muchos. Ah. Y además, todas las pantallas se doblan, se pliegan.
Ah,
pero sobre todo, lo más interesante de verdad, todo lo que pueden hacer los móviles con toda la inteligencia artificial que llevan dentro. Se presentan cacharritos nuevos, pero la novedad es todo lo que pueden hacer de postproducción, como hablaríamos, en el medio.
Doncs demà ho posem ja tot amb net aquí a l'InfoCope Lleida. Jaume, David, gràcies.
Gràcies, buenas tardes.
Salutacions des de Barcelona.
Bueno, a més, com que estan dins del recinte firal, no tenen temps a mirar al cel a veure com està el temps. Quan et poses, t'ho dic perquè jo uns anys també hi vaig anar al Mobile, quan entres dins d'aquests congressos tan grans i hi ha tanta gent i hi ha tantes activitats, és com estar dins d'un casino. És que t'oblides del temps que fa fora. No saps ni si és de dia, de nit, si fa fred, si fa calor, si fa sol o està núvol. Però els de Messi. I per tant anem a buscar aquesta informació meteorològica. A hores d'ara ens acostem als 16 graus i mig a la ciutat de Lleida. De moment, un dia en el que la temperatura mínima s'ha quedat als 9 graus i mig. Ahir va ser núvol. Avui, aquest matí, hi havia el sol, però jo crec que acabarà sent núvol, com ja ens va avançar l'Armando Álvarez tota aquesta setmana. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, una setmana, com ja ens vas dir, molt ennuvolada.
Molt ennuvolada i temperada.
I temperada, sí.
Perquè la mínima d'avui és el doble de la mitjana de març.
Imagina't.
La mínima, imagina't, que són 4,6, doncs 9,6, i la 16 graus, bueno... Fa una estona que ha fet 2-3 hores de sol i, bueno, s'estava de meravella el sol, perquè fins i tot el vent era fluixet, que és l'altre element que jugarà els propers dies, no? El vent de l'est, no el de sempre, el que tenim a Lleida, que és el de l'oest-noroest, el de la Vall de l'Ebre. doncs, tenim dos dies com de pausa, en espera, perquè les pluies que ja han caigut ahir, avui hi ha una mica de pausa, i que demà cauran a la Comunitat Valenciana, a l'interior de Castelló, de València, que també afecten de resquilló al sud de Tarragona, molt al sud, cap als ports, ahir van caure a prop de 100 litres, però són d'una irregularitat extraordinària. Yeah. Ahir comentaven des de València que hi ha localitats que li ha caigut 200 litres i a 9 quilòmetres, pues, sinó 6 litres.
Yeah.
És a dir, aquesta irregularitat, desigualtat tan tremenda, molt difícil de preveure, però, claro, que tothom ha d'estar en alerta, perquè si te cauen 200...
No, evidentment. No
és el mateix que...
Que no ens sí. torni a passar, sisplau.
Però és aquesta irregularitat mediterrània que és el que passarà. I els propers dies estem pendents de com evolucionarà, si pujarà cap a Catalunya o no. Sembla que avui, demà, dimecres, i fins i tot la dubte està en dijous, si arriben les pluies dijous o no arriben. De moment, a dia d'avui dirien que no arriben, però això s'ha d'anar actualitzant cada 6 o 12 hores. No és segur. I sembla que divendres, dissabte, fins i tot diumenge sí que podien arribar pluies. No semblen monumentals.
Bueno, com però que hem de tornar no a parlar divendres...
Ara mateix.
S'ha
d'anar actualitzant, doncs... però sí que podria ser que divendres, dissabte, fins i tot diumenge, pues, fossin passat per aigua, nuvolats, fresc, amb vents de l'est, noroest, i clar, aquesta situació pues fa que l'ambient frescot siga molt més gran els propers dies, tot i que les temperatures mínimes continuaran molt altes i les màximes, si fa sol, pugen com ara, gairebé 16,6,
i si no fa sol...
I si no fa sol, pues se queda més...
Bueno, com que hem de tornar a parlar de divendres, Armando, ja veurem com
estem.
A ver,
divendres,
amb paraigua
si
o no.
Podem concretar o si ja tenim l'aigua a sobre.
Molt bé, Armando, gràcies, bona
gràcies,
setmana.
Bona tarda, adeu.
Són les 12:27 minuts i deixeu-me que faci un incís perquè tenim una darrera hora.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Una darrera hora que ahir a la tertúlia d'esports, a la radiografia, doncs no havia passat res. Parlo del Lleida Esportiu. Sergi Torde deia que no entendria encara la sortida de l'entrenador blau. I, en canvi, Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana, creia que necessitava un relleu. Al cap d'hora i mitja després de la tertúlia es va anunciar la destitució de l'entrenador del Lleida Esportiu i just fa uns minuts, de fet fa 3 minuts, el Lleida Club de Futbol acaba de fer oficial la contractació d'Íñigo Idiáquez com a nou entrenador del Lleida Esportiu fins a final de temporada. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Bueno, com valores la sortida de Marc García i l'arribada d'Íñigo Idiáquez?
Bueno, com tu molt bé deies, a mi no m'agraden mai els canvis d'entrenador. Poques vegades són repulsius amb una plantilla. S'ha de tenir en compte que la majoria d'equips que pugen sempre tenen el mateix entrenador, no? L'entrenador, el repulsiu és quan un equip està per no baixar i per intentar salvar la categoria. Però en aquest cas s'ha optat per aquesta decisió. Marc García, jo el consideraria que ha fet coses bones. L'equip va jugar bé a partits com, per exemple, a casa en Penya Deportiva o al Camp del Terrassa, on va jugar millor, però després l'ha condemnat els 5 empats a casa davant de Badrona Futur, Torrent, Eivissa, Olot i l'últim davant del Illicitano. Aquests 5 empats a casa l'han acabat condemnant amb un gol o dos d'aquests partits, sumaria 4 punts i avui seria entrenador del Lleida. És ben cert que amb el tema de Marc García era una transmissió de nervis, no? Ell era una font de nervis a vegades a la banqueta, però bé, 34 anys i potser en aquest cas tenia un pecat de joventut. L'escenari ja està donat, el Lleida doncs ha decidit aquest canvi d'entrenador, arriba Íñigo Idiáquez, no és un home desconegut dins de les oficines del camp d'esports perquè ja aquest estiu s'havia plantejat en aquest cas la seva arribada juntament amb Marc García. Finalment es va optar per Marc García per l'experiència que tenia a la categoria del grup 3 de la segona divisió B i arriba doncs ara ja doncs el nou entrenador amb 9 jornades per endavant. Crec que ha de tocar molt poc perquè hi ha 8 mesos de treball i per tant si ara vol inventar seria un error gravíssim, ha de tocar molt poc i amb el partit davant del Mallorca que era un ultimàtum ara és l'inici d'una nova etapa.
Per cert, Sergi, i Idiáquez, que no és un cognom desconegut a
Lleida. No, el seu
germà
va estar 2 anys entrenador amb el Lleida Esportiu, va ser l'últim gran partit, doncs, a Sevilla, uns penals on malauradament doncs no va arribar a l'ascens.
El del travesser, no? El del travesser.
Sí, el del travesser d'Òscar, i abans el penal de Crespo, no?, que es va llançar bé. Si s'hagués llançat malament haguéssim pujat, no?, perquè li va rebotar l'esquena. Per tant, és el germà d'Imanol Idiáquez, és un entrenador ja de reconegut prestigi, tant de bo vagi bé.
Gràcies, Sergi. Esports.
Cope Lleida. Estàs informat.
Escolta, com tens la oïda? T'agrada la música? Creus que afinaries? Doncs a veure si l'encertes.
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
I em vas fer sentir orgullosa quan et vaig sentir dir que no trobaves les paraules per dir-ho tu mateix.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un malhomen? Demostra-ho.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Vinga, 3 i mig per sobre de 2:15, directes cap a la 1 amb la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Reconec que ho he hagut de buscar a internet, perquè anava a presentar la Carme Valls, però dic, vale, espera, deixa'm que la presenti com l'he de presentar.
A veure.
Quarta tinent d'alcalde, regidora de Bon Govern i regidora de Polítiques Feministes i regidora dels barris de Balàfia i Clot.
Tinenta.
Com tinenta?
No és tinent.
Ah, quan, perdó, quarta tinenta d'alcaldia.
No, 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 ho dic perquè com ara fèiem broma, no, sobre el tema aquest del tema del feminisme, no?
Bueno, broma jo no estava fent broma. Bueno. Jo no feia broma.
Bueno. Pues Carme, benvinguda.
Moltíssimes gràcies.
Escolta, que has vingut amb un... Bueno, ara, espera, ara en parlarem.
Sí.
Perquè ha vingut amb un pòster aquí super, gran que no veguis. Glòria Rico, de Vox, què tal, bon dia?
Molt bon dia a tothom.
I també està amb nosaltres el Roger Melero del Partit Popular. Roger, què tal, bon dia?
Bon dia a tothom.
Escolta, Roger, a tu t'agrada el futbol.
Sí, sí, sí.
T'atreveixes a fer una valoració sobre aquest canvi de Coromos, bueno, a la banqueta?
Al final, jo que sóc un apassionat del futbol, però no sóc un expert del futbol.
No, però això, com a aficionat.
És que ja el partit del diumenge és com si ens haguéssim ficat el mateix partit durant 3 mesos seguits al camp d'esports.
Home, 14 empats són molts,
ostres,
eh?
Des de, ho vaig buscar des del 22 de desembre que no guanyem al camp d'esports.
Sí, sí,
el partit de l'altre dia ja va ser insostenible.
El Sergi va aconseguir una dada, i és que jugant en públic diumenge a la tarda, el Lleida fa un any que no guanya a casa.
Ostres, Déu-n'hi-do.
És curiosa.
Déu-n'hi-do. Mira, no,
perdre
no
pot ser tampoc, però guanyar
no,
tampoc.
Estem invictes ara mateix.
Sí, sí,
estem invictes.
Bueno.
I clar, lo bo, si guanyes la setmana passada, després te'n vas al camp del Mallorca, després arriba l'Europa a casa, amb nosaltres una bona dinàmica. Ostres, eren 3 victòries que podies aconseguir seguides, que et ficaves a Jadal, ficaves pressió, l'empat de la setmana passada va ser...
Sí. En fi, dit això, va, que anem cap a la una, excuso a Esquerra i a Junts i al Comú de Lleida, que m'han avisat... que m'han avisat per, bueno, per diverses històries no podien venir, eh? Sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
Sí.
A veure, Carme, que m'explicaves que has portat aquest... bueno, és un pòster enorme.
Sí, és un mapa mundi, no? Uh-huh. Per els nens i les nenes que van a 5è i 6è, per treballar els drets humans de les dones, no? Es va fer un primer que treballava els drets humans en general i aquest treballa de manera específica els drets humans de les dones, no? On d'una manera... És un joc virtual on se'ls fan preguntes per saber quin és el nivell de coneixement que tenen sobre els drets humans i, per exemple, doncs, ara que venim de presentar-lo, doncs hi ha preguntes del tipus on creus que radica la igualtat, no? Perquè encara que a gent de la nostra edat ens sembli fàcil, no? Pensar que els homes i les dones són iguals, doncs, per exemple, hi ha respostes com a dir amb una feina un home i una dona tenen que tindre el mateix salari o un home ha de tindre el major salari i una dona un millor tracte. No? Bueno, preguntes d'aquest tipus que encara que ens semblin doncs us quedaríeu parats de les respostes ja que hi ha a les escoles. No?
Us dono la web perquè l'he vist així de reull, és ods.paeria.cat, ods.paeria.cat, què vol dir ODS?
Objectius de Desenvolupament Sostenible, vale. Aquells 27... Vale. 27.
Glòria Rico.
Ja. Doncs malament. Quan clar, tenim que distingir entre drets humans de drets humans de les dones, ja anem malament. Els drets humans són universals per tothom.
No, estic encantada que vosaltres ho digueu quan alguna,
o sigui,
vegada fins i tot...
Però distingir entre drets humans i les dones, ja, jo per a mi, persona, i vull dir, per qualsevol persona amb sentit comú, són drets humans. Vull dir...
No, és que nosaltres defensem els drets humans. Exacte. O sigui, nosaltres defensem els drets humans.
Exacte.
El que està clar és que, desgraciadament, hi ha més drets humans de les dones que no es respecten que drets humans dels homes, no? I llavors, o sigui, clarament jo, és que me va impactar molt una conferència que vam tindre aquí de la Khadija Amin, que és aquesta periodista afganesa que va estar aquí a Lleida fa, bueno, no recordo ara, fa aproximadament 2 mesos o així, on se li negue la paraula o se li negue que ja, ara ja Afganistan, ja fins i tot que parlin entre elles, no solament que tinguin veu en un mitjà públic com el que jo estic fent ara, sinó que entre les dones parlar-se entre elles, ja parlar un home evidentment està prohibit, però ja parlar-se entre elles ja està prohibit. Per tant, aquests drets humans que ningú fica en dubte que tots els homes els tenen, no? aquest de parlar, doncs, a les dones, doncs, no solament a Afganistan, sinó a altres espais, doncs, del món, doncs, les dones ho tenen prohibit. I d'alguna manera el que fa aquest mapa és parlar-nos una mica de la història, no? Com, per exemple, la Rosa Parks o la Frida Kahlo o Campo Amor o altres dones que han significat alguna cosa per la història. No?
Ho comentàvem una mica fora d'antena i òbviament no vull comparar la Carmen Baix amb altres dirigents del PSOE com poden ser l'Ábalos o el Caso Coldo, perquè sé que la Carmen és una gran defensora dels drets de les dones i ho reconeixo, la veritat, que està fent una bona feina i que s'ha de lluitar sempre per aquests drets de les dones. Però segueix una mica amb la línia de lo que diu la Glòria, que no s'ha de diferenciar. Al final, tothom tenim els nostres drets, tothom som iguals davant la llei i tothom hem de ser iguals davant la llei. A veure com es presenta aquest 8M, perquè, ostres, l'esquerra, que sempre s'ha volgut apoderar d'aquesta lluita de les dones, els últims casos que hem vist, el Errejón, el Monedero, la llei del sí és sí, el Ábalos, recordar que l'Ábalos era l'ex número 2 del PSOE.
Íntim amic.
La mà dreta del Pedro Sánchez.
Clar.
La mà dreta. El ministro de para todo. Y ostras. I contractava les seves parelles a través d'un catàleg de prostitutes. És que això és molt bèstia i jo crec que
dones prostitutes.
Però lo més greu, és que
les col·locaven
públiques.
I poc s'està parlant d'aquest tema i no me vol, no vulgués imaginar si això ho hagués fet algú del PP o de Vox.
Uf, jo crec jo
amb la que es valia, per el cas Rubiales, que sí, òbviament condenant el que va fer aquell home perquè no va estar correcte, però amb el que es valia amb el cas Rubiales, manifestacions que es demanaven dimissions de molta gent, ostres, me sembla surrealista.
Jo, evidentment, els drets...
Suposo que d'això que ha parlat el Roger estàs en contra.
En contra de...
d'aquests comportaments.
Hombre,
siguin del partit que siguin,
evidentment.
Encara que siguin del teu.
Això no ho fico com dubte la Carme.
Evidentment, i jo crec que no hi ha cap dona socialista que els defensi. N'estic convençuda. Cosa que, a lo millor, amb un altre partit passaria, no? Però... però jo no sé per què us doneu sempre per al·ludit. Jo no he nomenat a cap partit, com deia la Sílvia Izarrondo. Doncs... una cosa és, jo crec que quan parlem dels drets humans, evidentment, nosaltres, justament, quan parlem de la defensa dels drets de les dones, parlem de la defensa dels drets humans. Perquè, torno a repetir, els que no es porten a terme normalment són els drets humans que fan, o sigui, no que fan referència a les dones, és a dir, les dones no tenen uns drets humans diferents dels homes, tenen els mateixos drets humans, però els que es vulneren contínuament són aquells, són els, a les dones, se'ls hi, no se'ls hi permet tindre els drets humans, és aquesta.
És que jo crec que en aquest aspecte, clar, estàveu dient el mateix, el que passa és que és veritat que ara ens acostem al 8M i és allò, no? Quan hi ha el Dia Mundial de qualsevol cosa, sembla que se'n parla més i potser ara doncs s'enfoca molt des de la vessant feminista aquests dies.
El que passa és que, Ricard, o sigui, hem de ser molt conscient de que el que ens està dient la societat és que hi ha una regressió de la igualtat, no? I això està clarament és un tema educacional, és un tema de xarxes socials, és un tema d'ell, és un tema sobre el qual hem de lluitar, perquè hi creiem. Jo estic convençuda que molta gent, no sé si tothom, hi creiem amb els drets de les persones i per tant amb la igualtat d'oportunitats.
Sí,
però és que espero que sí, mira els exemples que ha ficat la Carme.
Sí, però,
ha ficat exemples de cultures que no són la nostra.
No, però
la nostra que no podem parlar entre elles, les dones que no podem parlar entre elles, això no passa
aquí.
No,
perdona. No, aquest exemple l'he ficat perquè parlàvem de la presentació d'aquest mapa mundi. No? I de...
Sí, de totes maneres, deixeu-me que em posi sobre la taula. Ara no tinc dades d'aquest any, però dels altres anys sí que en tenia. La manera de comportar-se dels nostres joves a l'institut, parlo de l'edat d'institut, després de parlar amb directors i directores d'instituts i mestres, professors i professores, sí que diuen que estan preocupats per
la regressió pels
rols,
sí, sí.
Pels rols que adopten voluntàriament tant uns com els altres.
Jo crec que
hi ha una
A veure, és que els joves tenen el dret a expressar la seva opinió com els grans, no? O sigui, el mateix dret. I això de lo que agafa l'esquerra de dir que l'home, per ser home, és un violador en potència, això hem de dir que no. I els joves estan dient que no. O sigui, no pel fet d'haver nascut home tens la potència aquesta. No. No, senyor.
Algo que ha fet molt mal també, Glòria, són les denúncies falses, que ara, per exemple, el Mejón i el Monedero, és que torna a ficar amb aquests exemples perquè em semblen casos surrealistes. Els dos de les persones que han defensat el feminisme, Podemos, un partit superfeminista, que està genial, molt bé, però després, quan ho sofreixes a les teves pròpies pells, el cas de la denúncia falsa, ara...
Què vols dir? Que el fet de no defensar-ho te legitimaria per fer-ho? Vamos, jo crec...
No,
jo crec
que no és això,
No, i jo he de dir que estic, evidentment, jo i totes en contra d'aquestes agressions, d'aquests comportaments, i me sembla un acte de valentia el que han fet les dones denunciant-ho, no?
Si,
i per tant,
si Podemos ho ha tapat, si ho ha tapat Podemos, vamos,
bueno, no
ho sabien des de fa mesos. Ho sabien des de fa mesos.
Perquè està a la llum pública.
Una investigació privada d'ella.
És que aquest tema no el defensaré.
Perquè no t'interessa.
No.
És normal que no vulguis parlar d'aquest tema.
Com que no m'interessa?
A l'esquerra no us interessa ara mateix parlar d'aquestes temes.
Bueno, ha sigut los socis de sempre de que cobran.
A mi parlar de la defensa dels drets de les dones me sembla que és un, que és una, és un,
de totes maneres,
és un tema del qual puc parlar sempre.
Estareu,
no?,
d'acord amb mi que si exactament aquest tema, exactament el mateix, amb els mateixos protagonistes, el trasllades a un altre partit, segurament hi hauria el crit al cel.
Sí. Però és que mira el Rubiales, és que repeteixo, mira el Rubiales, que al final no. Sí, que va estar molt malament.
Dic
el
mateix,
eh? Sí, sí, però al final un home que ho relaciones amb el futbol, ja li pots dir machista, etc, perquè com va actuar no va estar correcte, òbviament, però es van fer manifestacions amb aquest home i el volien ficar a la presó per lo que va fer. Bueno, i al final, per altres casos perdona, molt més bèsties que han passat amb altres partits polítics o amb altres persones...
Perdona, però és que al moment que es demostri, Errejón o que sigui, també aniran a la presó, entens?
Sí, però de moment el seu partit ho va intentar tapar, i ho sabia, bueno, i l'excusa va ser una investigació interna.
Jo amb aquestes
termes... I els mateixos que defensaven que no hi havia denúncies falses, que són els mateixos que defensaven que no hi havia denúncies falses fa uns mesos, ara diuen que és una denúncia falsa. Bueno, perquè els interessa amb ells. I els altres homes, què passa amb els altres homes?
Jo entenc, Roger, que a vosaltres us interessa traslladar...
I als joves ens preocupa.
El discurs de la igualtat us interessa traslladar-lo aquí. Jo ja ho entenc.
És que ara mateix, Carmen, jo...
No, jo entenc.
Ho sento ara mateix.
No, és que no té res que veure això amb el feminisme. No té res que veure això amb el feminisme.
Doncs aquest problema, correcte.
El feminisme és la defensa de la igualtat d'oportunitats i dels drets dels homes i les dones. És la defensa. I quan la Glòria Rico parla de que això només passa a certs països, vull recordar que no és veritat. Això està passant als Estats Units, està passant a Itàlia, està passant a Espanya, està passant a França, està passant a Alemanya, està passant a tot arreu. O sigui, el que passa, jo quan he parlat de la Khadija Amin, és perquè, evidentment, el tema d'Afganistan és ja clame al cel, no? I que no haguem estat capaces de la societat fer un clam contra aquesta vulneració dels drets humans de les dones en aquest cas, perquè els homes no se'ls hi han vulnerat els drets, doncs, i és aquesta la raó quan parlem dels drets humans de les dones, perquè és que els vulneren cada dia. I jo només vull ficar damunt de la taula una xifra. 3 de cada 5 dones, en algun moment de la seva vida, han estat agredides, han patit violència masclista. I la violència masclista no és aquella física exclusivament, sinó és aquella que fa referència també a com te parlen, a com te tracten a la feina, i per tant, mira, ara tu quan te'n vas a una cafeteria i hi ha 10 dones, hem de pensar que 6 d'aquestes dones és possible que en algun moment de la seva vida hagin tingut un maltractament. Quan tu veus 10 homes, no hi ha 6 homes que hagin tingut un maltractament. I mentre això no canviï, haurem de continuar lluitant. Sigui el polític qui li ha fet mal a la dona, sigui el verdulero de la porta al davant, sigui el seu jefe, sigui qui sigui. I hem de continuar lluitant perquè tot això desaparegui.
I completament d'acord.
Per aclarir una cosa, el que jo he dit...
Li dono la paraula a la Glòria, però deixa'm preguntar-te una cosa. Perdó, abans, però això és personal, si vols no... Ah. No, com a dones, us ho pregunto a les dues. Tu, Carme, al llarg de la teva vida t'has sentit agredida alguna vegada? No m'expliquis per què, no em contestis si no vols, però pel fet de ser dona, no,
bueno, no
com a persona.
És que a més ho puc explicar públicament.
Jo
recordo que vaig treballar com a treballadora als parquímetres, no? I recordo encara, vaig ser la primera dona, diguem d'alguna manera, que va sortir uniformada al carrer, i recordo perfectament el dia que em van dir hauries de netejar els parquímetres perquè tu ets una dona, no? I jo em vaig negar.
De quin any parlem?
Pues jo tenia, en tinc, pues va fa 40 anys enrere, però tu m'has preguntat al llarg de la meva vida.
Jo tinc
3 germans, des dels 10 anys no tinc mare, i per tant a mi em va tocar cuinar i fer les feines de la casa perquè era una dona. Però com aquestes, he treballat al món de la fruita rodejada d'homes, i per tant jo era la nena.
Glòria, tu al llarg de la teva vida
recordes
alguna vegada que t'hagis sentit agredida, però pel fet de ser dona?
De cafres n'hi ha tant d'homes com de dones, perquè t'explicaré un exemple. Cafres n'hi ha tot arreu i no tenen sexe, és a dir, són persones que són cafres, són simplement...
No, normalment tothom té sexe, eh?
Jo amb una persona pròxima a mi, te'n recordes quan els homes fumaven puros?
Ara mateix,
te'n recordes?
Carme, Roger, sisplau.
No vull dir qui, però per exemple, t'he posat un exemple. una persona pròxima a mi, te recordes quan fumaven los puros i al cotxe anaven fumant los puros? Pues hi havia una dona i dona tenies que ser. I el semàforo se pare, baixa la deixa i dice, dime de lo que presumes y te de lo que careces, lo decía por el puro, ¿no? Clar, tio, em vaig quedar, vull dir, a veure, les dones tenim també les nostres maneres de defensar-nos i evidentment tothom, però sigui home, sigui dona, ha pogut al llarg de la seva vida patir un episodi pues, laboral vexatori, vull dir, no per això tenim que victimitzar les dones i que els homes sempre siguin els agressors. Vale, això és el que vull deixar clar. I els exemples que ha ficat, no deia que la Glòria Rico diu, no, els exemples que ha ficat eren de fora. Afortunadament.
No, bueno, sí,
perquè jo me considero feminista, però des d'abans, que vull la igualtat salarial, la igualtat, jo me considero feminista. I de fet, sóc el grup que hi ha una dona al capdavant. Vull dir, la portaveu del grup de Vox és una dona.
A la paeria la majoria sou dones.
Vale?
A tots els grups.
Però, bueno, vull dir que...
I aquí a la tertúlia sempre sou...
Jo no he sentit això al partit.
Igualtat o majoria, vull dir que també ve.
Són majoria dones a la paeria.
Roger.
La Carmen ha ficat un exemple d'Afganistan, que sí que és un país molt bèstia, que els drets de les dones allí és... Vamos.
Bueno, és que no entenen.
No va faltant a gaire lluny. Al final, la Federació Espanyola de Futbol porta la final de la Supercopa d'Espanya del futbol, ho porta una mica al meu àmbit, Aràbia Saudí. On Aràbia Saudí, els homosexuals estan penats amb penes que no em vull ni imaginar. Uh-huh. On les dones no poden sortir soles al carrer o conduir el seu cotxe quan volen, etc. Sí, al final no fa falta anar a Afganistan, al final fa falta veure com nosaltres també intentem blanquejar aquestes situacions. I al final ho sento, però és que jo amb aquest tema estic bastant, per així dir-ho, cremat, perquè al final la gent jove, jo amb el tema de les denúncies falses, etc, em fa bastant respecte que algun dia algú es pugui arribar a inventar qualsevol cosa que ha intentat agredir a qualsevol persona. I això, entre els joves, entre els meus amics, són temes que parlem molt i que tenim aquesta por de... Ostres, imagina't un exemple ràpid. Imagina que surts de festa, t'agrada alguna noia, intentes, jo què sé, lligar amb ella, etc. I la noia potser ho interpreta malament, o si la noia potser... et vols ficar una denúncia, tu ja te l'emportes la denúncia i aquella nit dormiràs...
De veritat tu creus que qualsevol dona vol entrar amb aquesta dinàmica d'exposició...
Carmen, si ho dic això...
Sí, totes les dones ara estan pensant a veure quina denúncia falsa fan...
Totes no,
però Carmen,
si he ficat aquest exemple... Si he ficat aquest exemple... No, deixa'm un segon, si he ficat aquest exemple perquè a un amic meu li ha passat...
Un, correcte.
Home, gràcies a Déu, menys faltaria, claro.
No, si vols te dic quantes dones moren, t'acabo de dir, 3 de cada 5 dones estan agredides. 3 de cada 5. No sé quin és el dels homes, perquè pràcticament... Evidentment
estàs
que...
Estàs parlant de les denúncies falses ara i del blanquejament.
És igual, tens raó en una cosa, Roger. Hem de fer algo... Hem de fer algo, tens raó en una cosa, Roger. Hem de fer algo des de polítiques feministes, hem de fer algo qui estem al capdavant per veure d'en quina manera convertim aquest discurs feminista de manera que la gent jove sigui capaç d'entendre'l. És veritat, te dono tota la raó aquí. O sigui, hem comès un error, que és que la manera de transmetre aquesta igualtat no ha arribat a la gent. És veritat.
La Glòria deia una cosa i és, diu, jo sóc feminista però com les d'abans, que buscaven la igualtat.
Real.
El feminisme real d'avui en dia no busca la igualtat?
No. No, bueno, busqué sempre la dona per damunt de l'home. Mira,
no és veritat.
Explicaré un episodi molt pròxim, malauradament, molt pròxim, que, bueno, va ser un institut, agafen una nana, un grup de 11 anys, vale? Un grup de 4, vale?
L'agredeixen. De 4 què?
4, 3 nens i una noia. Ah. És la noia la que dicta als nois el que li han de fer a la noia. I això, vull dir, és una realitat. No tots... és la noia la que dicta el que n'hi han de fer per vexar a l'altra noia. I, vull dir, i això és molt pròxim i ningú em pot dir que és mentira perquè va haver un procés judicial i tot. Vull dir que no tots els homes són dolents, no totes les dones són bones. I llavors, bueno, el que se fa una mica aquí és això, amb aquestes polítiques. Jo penso que s'hauria d'educar en la no violència, no en que els homes són sempre els que fan mal. Aquesta és la nostra visió i crec que s'ha d'anar per aquí, perquè si no ho fem malament. I jo crec que ara mateix ho estem fent malament.
Escoltant-vos ara i veient sobre la taula, bueno, les diferents maneres de pensar, que escolta, que totes són respectables, entenc que el 8 de març, altra vegada, hi haurà com a... li anava a dir celebracions, però no són celebracions, sinó trobades, no? Hi haurà marees diferents
a Lleida aquest any. El que penso, Ricard, és que, afortunadament, el feminisme ha evolucionat, no? Perquè abans, diguem, que les demandes eren tan bàsiques que eren unitàries, no? Això és, jo sempre comparo com amb la lluita dels treballadors i les treballadores, no? Abans les demandes eren bàsiques i, per tant, hi havia... Però, afortunadament, evolucionem i, per tant, cada vegada se demanen més coses. Hi ha coses que tu vols d'una manera i altres que les volen d'una altra. Per tant, a mi no em sembla malament que hi hagin dos manifestacions o que n'hi hagin, no? Perquè, al final, el que sí que volem és els drets de les dones. Tu pots lluitar per uns i jo em puc lluitar per uns altres. Uns lluiten perquè aquests drets són de les dones indepes o no sé què, o uns altres, però això no és, jo crec que el fet de només de sortir al carrer i reivindicar ja està bé, eh? Tampoc no cal aquesta, ostres, és que a Lleida es fan dues manifestacions i tal.
És que bueno, a mi ara mateix a Madrid, per exemple, me faria vergonya anar amb una manifestació
no.
del 8M
a
cantó no. de la Lluna Belarra, per exemple. Me donaria vergonya. Senyores que des del seu partit i des del vostre heu implantat aquesta llei del sí és sí, setmana passada li van reduir un any a una condena de la manada, els hi van reduir una...
Però també
sí, i la culpa serà del jutge, també.
No, no, però també és veritat que aquesta llei del solo sí és sí ha fet que molta gent denunciés coses que fins ara no estaven penades, no? Per tant, sí, el fet de que a tu te toquessin, no?
Encara voldràs defensar aquesta llei, Carmen, que ha sigut... Vamos.
Però això cadascú...
Reduir condenes i que violadors hagin sortit de la presó gràcies a aquesta llei. És que ja
I que hagin entrat uns altres que amb l'altra llei no hi entraven. Entens? Vull dir, al final, no sé, jo no és que defensi, sinó senzillament que veig que hi ha una part bona d'aquesta llei. I aquesta part bona és que hi havia certes actituds i certs tocaments que no estaven definits i, per tant, calia definir-los. ¿Vale? Que te toquessin el cul quan tu no volies no estava definit. Ara, que te toquin el cul si tu no vols està definit. No?
A preu d'entrar-n'hi uns altres.
Per a bueno,
l'exemple aquest del cul. A 1.200 violadors.
Per a culpar.
Ja s'està corrigint.
També és veritat que juristes van dir que potser s'havia fet una mica massa correcuita la llei. Que s'ha de
la setmana passada
s'ha d'acabar d'afinar.
A un de la manada li van reduir la condena de 15 a 14 anys, un any menys, passar a la presó, gràcies a aquesta llei.
El que està clar és que defensar que no existeix, com feia fa un moment la senyora Glòria Rico, de dir tothom, s'han de defensar els drets de tothom i no són diferents els drets de les homes i els de les dones, i amb això estem d'acord, els drets de tothom són exactament igual, hi ha d'haver igualtat d'oportunitats, igualtat de drets, però el que està clar és que només les dones, vale, moren per l'únic fet de ser dones.
Bueno, però veus com teniu molts més punts en contacte?
Segurament no en tenim cap.
A veure, però
que
contem que si és una parella dones homosexuals, no entren en aquesta llei de violència masclista. Anem a dir la veritat. Si són dos dones, no entren en la llei de violència de gènere. A veure,
és que una dona no matem una altra dona.
Favor,
és que una dona
que
no...
Ha passat, o que s'han...
Fer de les excepcions
de dones,
la norma...
Ens queden dos minuts i m'agradaria, Carme, que em diguessis en 30 segons que hi ha preparat per dissabte.
Bueno, per dissabte hi ha un acte
bueno,
acte institucional,
suposo.
Que es fa sempre...
On es fa aquest any?
A la plaça de la dona, si no plou, i si plou se farà al Mercat del Pla, perquè és possible que hi hagi previsió. Serà un acte xulo perquè davant a la plaça del 8 de març, recordeu que hi ha darrere un tabic que hem demanat permís i hi haurà una pintura que faran la gent de l'escola, del Leandre Cristòfol, i que hi haurà música també de la gent de l'auditori, per tant amb gent de Lleida i alumnes de Lleida. I després també recordar que fem aquesta caminada el dia 16 de març, la
caminada de les dones amb un tema solidari a favor del càncer que anunciarem més aviat, amb 200 dorsals solidaris gratuïts i un preu de 5 euros que encoratjo tothom a que s'apunti, a que disfrutem d'aquesta caminada, complim Lleida de colors i sobretot pels drets humans dels homes, però pels drets humans sobretot de les dones, que són els que estan vulnerats.
La plaça de la dona, on
el
feu,
8M.
La
plaça del 8 de març. Està al costat de...
De Magí Morera amb Rovira Roure?
Sí. N'he dit noms, però no, només me sortien noms comercials.
No, de la meva edat em diria el Vaporetto, però
exacte,
bueno.
Exacte, bueno, podem dir el Vaporetto perquè ja no existeix.
Per això dic, de la meva època diríem el Vaporetto.
La gent jove li diria així.
Bueno, escolta, Carme, Glòria i Roger, com sempre un plaer. Gràcies per haver vingut i que tingueu bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Bé, sóc el Ricard Álvarez. Ara seguim explicant-te tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà a les 12:20. Que tinguis bon dimarts.